Empodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Benvinguts a aquest nou episodi de l'Empodcat. És l'episodi número 11 de l'Empodcat, que és un espai, com sabeu, per conversar sobre urgències i emergències sanitàries. Que el conduïm un grup multidisciplinari i multicèntric. Com tots sabeu, per un costat tenim l'Albert. Hola, Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Presenta't una miqueta, va.
Bueno, jo sóc l'Albert Homs, sóc infermer d'urgències i emergències, aquesta especialitat que no tenim, i de moment treballo al Pirineu, a la Plana Ceretana, en un centre sanitari que és meitat català, bueno, és català, però és meitat de l'estat espanyol, meitat de l'estat francès. I tinc un blog que es diu Emermet Pirineus amb les seves corresponents xarxes socials. I l'altre que heu sentit que us parlava és en Xavi Basurto des de l'Empordà. Va, Xavi, ara toca tu.
Ah, exacte. Sí, sóc en Xavi Basurto i que sóc metge del Servei d'Urgències de l'Hospital de Figueres. Escric algunes coses en el blog d'urgem.cat i les socials associades. I res, una vegada fet aquestes presentacions que ja ens coneixeu, avui presentarem un tema principal, que en aquest cas agafeu-vos fort, perquè el tema en si es diu drenatge d'hematomes epidurals amb agulla intraòssia. No us preocupeu que ara l'Albert ens farà un breu resum sobre aquest tema, què podem fer, què no podem fer i els riscos que això pot tindre i les experiències que hi ha hagut. I després, com sempre, en aquests episodis, en aquests podcasts, explicarem alguns urgent mots que ens han semblat interessants i algunes recomanacions que tant l'Albert com jo hem trobat per les xarxes socials que ens poden ser d'utilitat a la pràctica clínica real d'urgències. No sé, Albert, si et sembla, vols començar ja amb el tema principal d'aquest episodi de l'Empodcat o vols afegir-hi alguna cosa més?
Vinga, vinga, comencem, que hi ha xitxa aquí. Mireu,
Vinga, va. No ens facis molta por, amb aquest tema.
Doncs mira, per por la que van passar els companys que es van trobar amb un cas que potser us és familiar. És algú que ha patit, en aquest cas són un parell, però vaja, els casos acostumen a ser semblants. No? Una persona que pateix un traumatisme cranial que t'arriba, o quan arribes tu està la persona desperta, potser no amb un Glasgow 15, però conversant amb tu, pot semblar més o menys greu, però no sembla que se t'hagi de morir al moment, no? I al cap de poca estona aquest nivell de consciència va baixant i al cap d'una estona més doncs el tens en coma i potser fins i tot fent posturetes de descerebració o de corticació i s'acaba morint. Això que he explicat ara és l'evolució natural d'un hematoma epidural, que és un sagnat que es pot produir dins del crani, que es produeix, si recordeu l'anatomia de les meninges, doncs tenim tres meninges, la pia mater, la dura mater i l'aracnoides, tal, tal. Bueno, doncs en aquest cas l'hematoma epidural és el que es produeix entre la paret del crani i la meninge, la pia mater. I per què passa això amb aquests hematomes? Mireu, ara farem una miqueta de fisiologia i començarem a parlar de la doctrina de Monroe-Kelly, uns savis molt antics del segle XVIII-XIX, que van descriure una cosa que és bastant rellevant pel que vull explicar ara. El crani és una caixa tancada, d'acord? No pot expandir-se. El que hi ha dins és... Hi cap el que hi cap, no hi cap res més. I a dins què hi ha? A dins hi ha bàsicament la massa encefàlica, el parènquima cerebral, que ocupa més o menys el 80% d'aquest volum, que en l'humà, en l'homo sapiens, és al voltant d'un litre 800. Hem dit que hi ha un 80% d'aquest litre 800, que és la massa cerebral. Hi ha un 10% d'aquest volum, que seran aquests 180-200 mil·lilitres, que correspon al líquid cefalorraquidi, i un altre 10% que correspon al volum de sang circulant, majoritàriament en l'espai venós. Com que hem dit que el crani és una caixa tancada, vol dir que si una d'aquestes tres parts augmenta el seu volum, alguna de les altres dues haurà de baixar-lo, perquè no hi ha espai per tots. Això s'ha entès fins aquí, m'imagino que és senzill. Què passa quan parlem d'un hematoma epidural o de l'hematoma de la mena que sigui? És a dir, el que tenim de cop i volta és que es crea un espai nou que va augmentant de volum, i com que hem quedat de que per la doctrina de Monroe-Kelly el que puja d'una ha de baixar dels altres, doncs els altres han de baixar el seu volum. Que la massa, el parènquima cerebral no pot disminuir el seu volum, perquè està allà, és el seu lloc. Baixa el volum del líquid cefalorraquidi i sobretot de la zona venosa del volum sanguini. Això és un mecanisme fisiològic de compensació que pot arribar fins on pot arribar. Si el volum del nostre hematoma va creixent, va creixent, va creixent, arriba un moment en què ja no és possible eliminar més líquid cefalorraquidi o ja no és possible eliminar més, drenar més sang. I aquest hematoma ens va desplaçant la massa cerebral. Aquest desplaçament de massa cerebral pot arribar a portar que el parènquima cerebral surti dels seus llocs, que passi d'un hemisferi cap a l'altre o que protrueixi cap a algun dels orificis naturals. Això se'n diu una herniació i qui n'hagi vist alguna, doncs ara mateix deu tenir l'esfínter anal bastant, bastant contret, perquè el que ve després d'això és o la mort o una dependència severa, severíssima. Això al territori meu ha passat un parell de vegades. En una de les vegades, aquesta va acabar molt malament, lius judicials i de més, amb una persona jove. I més endavant, en una altra d'aquestes vegades que va començar a passar, algun atrevit va entrar aquesta persona al quiròfan i li va drenar aquest hematoma. Perquè es feia una composició, aquesta persona que li va drenar doncs no era neurocirurgià, tot el que teníem era un escàner del crani, que en convenció, en conversa amb el neurocirurgià que l'havia d'atendre, va dir que si no se li drenava es moriria. I el, per això, algun valent va fer l'acte heroic de pujar-lo a quiròfan i fer-li un forat a la closca i buidar-li el drenatge. Això que sona tan salvatge, i bueno, de fet és bastant salvatge, és quelcom que es porta fent a la història de la humanitat des de mil·lennis. Hi han cranis, s'han trobat cranis d'aquests amb excavacions arqueològiques que tenen forats a la closca. No sap massa bé a què responien, ni si quan els hi van fer estaven vius o no.
I no eren punyals ni destrals, no?
No, es veu que eren forats amb un... Bueno, s'especula que no siguin rituals, segurament post-mortem, sí. Però bueno, o sigui, això, aquest acte, que de fet té nom, és la trepanació, no és nou a la història de la humanitat. I de fet, en el moment actual, aquestes trepanacions és part de la terapèutica de neurocirurgia, que potser en parlarem una miqueta després, de lo poc que he après, però també està inclòs com un acte quirúrgic d'extrema urgència per a personal no neurocirurgià en determinats llocs del món. Uh-huh. I suposo que em referiré diverses vegades a Austràlia, perquè aquesta situació que a nosaltres ens passa, doncs imagineu-vos en un lloc on les distàncies encara són més grans i el temps a arribar fins al neurocirurgià encara és més llarg. Uh-huh. Bé, doncs l'acte quirúrgic de forma tradicional es fa de la següent manera. Tu fas la teva preparació del camp quirúrgic, el resurat, el de desinfecció, tot el tema anestèsic i de més. Fas una incisió a la pell fins a arribar a la calota. Un cop a la calota agafes la teva màquina de foradar, ja sigui un filaberquí manual o un motor, i poses la broca que correspongui, acostuma a ser bastant, bastant grossa, de l'ordre de entre 1 i 2 centímetres de diàmetre, potser una miqueta més i tot, i acabes foradant la bòveda craneal. Segurament hi ha molts més detalls a donar, però bueno, com a idea ens pot servir. Un cop has foradat la bòveda craneal i tens el forat obert, doncs amb un aspirador, amb unes pinces i tal, vas retirant l'hematoma que tinguis a sota. Amb això què fas? Amb això elimines aquest volum que teníem dins del crani que desplaçava l'estructura cerebral i llavors a partir d'aquí, a l'haver eliminat això, doncs aquest risc de que la massa cerebral protrueixi per on no toca, doncs el disminueixes. Si això es fa en temps i forma adequats, doncs la supervivència i la qualitat de vida dels supervivents es descriu com a bastant bona. Però bueno, suposo que en el moment en què he explicat aquesta tècnica quirúrgica tothom ha vist que això està bastant fora de l'abast de la majoria de nosaltres.
Els temps aquests, perdona, Albert, els temps aquests que dius adequats i d'això ens estan definits, això, o ens ho comentaràs després? O... Perquè això sí que és el que em preocupa a mi.
Mira, massa definits no, però algunes idees ja que sortiran més endavant.
Val.
Repescant, el que volia dir és que, clar, fer el forat aquest no és quelcom que estigui a l'abast. I és molt trist que alguna persona que t'arribi conversant, bueno, no sé vosaltres, tots ens deu haver passat, però a mi és quelcom que m'angoixa molt, no? Algú que arriba parlant amb tu i se't mor abans d'haver sortit del teu servei. I això és una d'aquelles coses que et planteges què podies haver fet per evitar-ho. Si arriben morts, doncs estan morts. No ens causa el mateix dany emocional que si algú arriba parlant amb tu i després resulta que se't mor davant, no? Doncs aquest és un d'aquests casos que això passa. No ho he dit, això evidentment és una situació d'aquestes que en anglès n'hi diuen HALO, High Acuity Low Occurrence, no? Això que jo he volgut traduir com a CAGO, casos d'alta gravetat ocasionals. La prometa, va, ja està feta. Bé, tot això que us he explicat, fins aquí no estic dient res de nou, però hi ha una cosa nova. Fa un temps va aparèixer a les xarxes socials que s'havia publicat un estudi en què havien fet aquest drenatge d'aquest hematoma, en comptes de fer-lo amb aquest acte quirúrgic, l'havien fet amb una agulla d'intraòssea d'aquestes que la majoria de nosaltres tenim als nostres serveis, que són aquestes, les EZ-IO, El cas que expliquen és d'una dona jove que va fer doncs, aquesta història que ja he explicat de la història natural d'evolució d'aquests hematomes epidurals, que va fer la baixada d'estat de consciència, va fer que, després explicaré alguns dels símptomes més, es va fer l'escàner, es va veure que tenia aquest hematoma, es va traslladar al centre neuroquirúrgic i abans de començar l'acte quirúrgic, doncs, amb l'agulla intraòssia li van fer el forat, li van treure fins a 30 centímetres de sang d'aquest hematoma que tenia, aquest el tenia, era parietoccipital. I van anar a buscar el lloc adequat, van punxar l'agulla i van treure fins a aquests 30 centímetres. En aquest cas, la persona en qüestió va quedar excel·lent recuperació sense dèficit neurològic.
I això ho van fer-ho en el mateix lloc on hi havia el neurocirurgià, abans d'entrar a quiròfan?
Exactament. Perquè l'estona preparatòria, doncs, bueno, ho van fer immediatament. Això és rellevant. Això que acabes de dir tu ara és rellevant. És a dir, ho van fer poc abans de l'acte quirúrgic. En aquest cas, van eliminar aquests 30 centímetres de sang doncs, potser 15 o 20 minuts abans del que haguessin trigat amb l'acte quirúrgic ordinari. Bueno, això va quedar guardat aquí i ara, un cop he repescat el tema, he anat investigant més i s'han publicat algunes cosetes més, tot casos clínics. Tenim un altre del 2018 que fan més o menys la mateixa gent que... Bueno, hi ha algun dels autors que és el mateix... En aquest cas, era un home de 69 anys que també la mateixa història, que pateix trauma cranioencefàlic, arriba a l'hospital i ja està en isocori a Glasgow 3, es fa l'escàner i es veu que té un hematoma, i aquest, abans de traslladar-lo a neurocirurgia, a l'hospital amb neurocirurgia, li posen l'agulla i li treuen, aquest li van treure fins a 70 centímetres de sang, que déu-n'hi-do. En aquest cas, tot i que semblava que inicialment l'hematoma era extradural, va acabar sent subdural, per aquelles coses que passen quan mires els escàners, que joder, 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 què és això? I mira, li van posar el nom. La qüestió és que li van treure 70 centímetres de sang, però aquest senyor no va sobreviure. Aquest va ser un any després i més o menys hi ha algun dels autors és el mateix que el cas anterior. En posterioritat n'hi ha més. Hi ha una altra publicació en què surten dos casos, també. En tots dos casos, sempre s'obté drenatge de sang, és a dir, es posa l'agulla i es treu sang en quantitats raonables. En un dels casos és un senyor que no només fa el TC, no només presenta la sintomatologia aquesta d'herniació cerebral, sinó que a més fa una aturada cardiorrespiratòria. Amb aquest li van fer el drenatge a cegues, és el drenatge sense imatgeria, sense escàner, en uns llocs que ja més o menys estan establerts com a zones habituals on fer el drenatge. Aquest, després de drenar-lo, va recuperar la circulació espontània, però aquest va acabar morint. A més de l'hemorràgia que li havien drenat, doncs tenia lesions contralaterals, també, que podrien justificar el fet de que no sobrevisqués. El següent torna a ser la mateixa història. És a dir, algú que arriba a l'hospital amb un TC tancat i als minuts doncs, comença a fer la seva sintomatologia i acaba doncs, herniat, s'ha d'intubar i també abans de traslladar-lo, aquest també el drenen. Treuen 15 centímetres de sang, millora la sintomatologia, l'operen. Aquest va quedar amb una alta dependència. És a dir, aquest no se li va fer cap favor, tot el contrari. Que ara una altra, que aquest ja és més o menys l'últim. Aquest és més estrany, no? Aquest és un senyor que ja tenia història prèvia de neurocirurgia i li havien hagut de fer una resecció de glioblastoma, d'aquestes coses que et surten a la closca rares. Aquest va fer un TC, amb aquest també van, com que no podien operar en el moment en què va passar això, perquè estava el quiròfan ocupat en un altre cas, doncs li van fer el mateix, un drenatge, amb l'agulla d'intraòssia, que li van arribar a treure pràcticament un quart de litre de sang. Aquest tampoc va sobreviure. O sigui, per una banda tenim, d'aquests 5 casos que hi han escrits, que són els que he trobat, el primer funciona perfectament, els altres 4 no n'hi ha cap que vagi bé. Després hi ha una altra publicació que hi ha d'un estudi cadavèric per veure com es podia fer i com es podia deixar de fer. Per què em va semblar interessant l'ús d'aquesta cosa intraòssia, d'aquesta pistola intraòssia? Doncs perquè dels procediments d'aquests HALO, aquests dels High Acuity i Low Occurrence, a l'hora de fer-los sempre hi ha dues grans limitacions. Són els procediments que justifiquen la pràctica de la medicina d'urgències, els que tu marques la diferència, els que el fet de fer-li o no fer-li hi va la supervivència del malalt. Els dos factors limitants, el primer és l'impacte emocional de fer-ho. I són actes que acostumen a ser molt cruents i fan molta por. I com que fan molta por, doncs t'inhibeixes i no els fas. I no fer-los implica que la no supervivència o el gran dany pel pacient. I aquest primer factor limitant ve influït també pel segon, que és la dificultat tècnica. I si un procediment és tècnicament molt difícil, doncs és més fàcil que t'inhibeixis tu i diguis és que això és molt difícil, no ho sé fer, no m'atreveixo a fer-ho. Per tant, com més simple sigui el procediment, més possibilitats hi ha que superis aquesta barrera mental que t'impedeix fer-lo i l'executis.
Jo no sé si en la primera dificultat que dius hi inclous el tema legal, no? El tema la por de fer alguna cosa que potser no està, com que no està molt definida davant de qualsevol persona, no, et costarà molt defensar la teva actitud perquè no hi ha estudis, no hi ha guies, no hi ha recolzament científic ni de societats que això t'ho recomanin. Aleshores, sí que tu saps que estàs fent l'únic que li pot salvar la vida, però això no sé si algú te donarà recolzament legal després d'això. A mi seria el que em faria por, perquè el tema de la tècnica no ho he fet mai, però tampoc m'assembla que sigui especialment complicat.
Jo parlava ara d'això del Halo en general. És a dir, aquest és un, val, és el drenatge o la trepanació, però, per exemple, la histerotomia de ressuscitació, no? Sí. La cesària perimortem està dins les guies de
sí.
RCP.
Sí, això sí.
El drenatge de pneumotòrax de tensió està dins les guies de RCP.
Sí.
I fins i tot aquest que estem parlant ara, de la trepanació, està inclòs dins de determinades guies de determinats llocs on s'han plantejat, on aquest problema és més recurrent.
Sí.
I està inclòs dins el currículum de per exemple, de les especialitats de medicina d'urgències, no? Uh-huh. Americana, per exemple. Igual que la cricoteridotomia, no? Que són...
Sí.
Són actes d'aquests. És a dir, el risc legal jo l'incloc dins aquesta primera barrera emocional, per dir-li algun nom, que hi ha.
Sí.
És a dir, és on no t'atreveixes a fer-ho per por a què? Pues per por a tot. Per por bàsicament per por a les conseqüències, ja siguin per tu o per al pacient.
Mm.
Bé influït, evidentment, per la teva pròpia història. És a dir, si tu n'has fet un abans et farà menys por fer-ne, si t'has entrenat et farà menys por fer-ne, i l'altre punt és aquest que comentava de la dificultat tècnica. És a dir, per exemple, un altre cas Halo d'aquests és la toracotomia, no? Que és jo penso que de tots els actes que es poden fer, aquest segurament és el més cruent de tots. Doncs clar, només la dificultat tècnica que suposa fa que molta gent ni tan sols es plantegi aprendre-ho, perquè dius que això, sóc incapaç d'aprendre tota aquesta quantitat d'habilitats quirúrgiques que necessito per poder-ho tirar endavant, no? Per això era interessant això que descriuen, l'ús d'aquesta agulla, perquè, carai, intraòssees,
sí, sí.
Tots hem entrenat a posar-ne, tots els que n'hem posat, no, vaja, t'han tirat. O sigui, no només has de saber on posar-ho, i ja està. Aquí simplement canvies el cap humeral o la tíbia per la closca. Ja està. Era una idea, no? Dius, home, això és interessant, això pot permetre que quan succeeixi, perquè tant de bo no, uh-huh. però... qui més qui menys algun cas d'aquests haurà vist o veurà al llarg de la seva carrera professional, doncs quan succeeixi, tinc aquesta eina. Que la necessiti o no és una altra història. I aquí és on anirem ara. D'acord? Que tu has demanat abans. I això, temps i de més, com s'ha de fer i tal. Mireu, davant d'això de l'hematoma epidural, el que primer que necessitaríem saber és en quin moment d'aquesta evolució natural de l'hematoma estem. Perquè clar, si tu fas un escàner, una persona que està parlant amb tu i té una mica d'hematoma epidural, però segueix parlant amb tu, doncs té molt poc sentit fer res, no? I aquí tornem a la doctrina aquesta de Monroe Kelly que parlava al principi. És a dir, aquest mecanisme que tenim de compensació que fa que quan augmenta un volum dins el crani, per exemple, es buidi el líquid cefalorraquidi, doncs això té uns temps de compensació. Mentre el volum va pujant relativament a poc, pots anar drenant els sinus venosos, pots anar drenant el líquid cefalorraquidi i vas compensant. Però a partir de cert moment, i és una curva exponencial, un petit increment de volum d'aquest hematoma, per exemple, fa que la pressió dins del crani augmenti una barbaritat perquè ja no pot drenar més. I és a partir d'aquest moment on les coses comencen a anar malament i comencen a anar malament molt de pressa. És aquest moment el que tenim aquesta sintomatologia que apareix molt ràpidament. Bàsicament, quina sintomatologia estem parlant? Doncs estem parlant de la disminució del nivell de consciència. Tens gent que està amb un Glasgow 15 i que llavors comencen a no obrir els ulls de forma espontània, no els obren ni que els parlis, quan els estimules comencen a emetre sons guturals o comencen a canviar la seva puntuació motora al Glasgow. Tenim també l'anisocòria, és a dir, que una pupila comença a fer una midriasi respecte a l'altra. Tenim les dues pupiles que es posen midriàtiques. Tenim la postura, és a dir, aquestes postures motores que hem parlat quan, si podeu recuperar l'episodi que parlàvem de l'escala de coma de Glasgow, no? La postura de cerebració, la moto, o la postura de corticació. Tenim la tríada de Cushing, que és aquesta bradicàrdia, bradipnea, hipertensió que succeeix quan tenim una massa dins del crani que comprimeix, és el cas que estem parlant, que quan això passa, aquí ja fa estona que el cronòmetre ha començat a córrer. És a dir, el cervell d'aquesta persona està a punt de patir dany irreversible. Quan ens passa això, no només tenim l'opció de fer el drenatge, és a dir, quan hem arribat a aquest moment de que la pressió intracranial puja tant, tenim diferents eines per compensar-ho. Hi ha una sèrie d'actuacions genèriques que podem fer i que, de fet, fem sistemàticament, no? És l'elevació del tronc, l'obertura dels collarins cervicals per no comprometre el retorn venós, l'analgèsia i la sedació, la intubació si és necessari, si l'intubes, evidentment, la ventilació mecànica. I si ja tenim aquesta sintomatologia, llavors tenim un primer graó d'actuacions terapèutiques per a disminuir la pressió intracranial. D'acord? Això, penso que el tema és prou interessant com per parlar-ne algun altre dia amb algú que en sàpiga, perquè hi ha aquest primer graó i encara un segon graó. Aquest segon graó ja acostuma a estar fora de les capacitats dels serveis d'urgències. Aquest primer graó, doncs, inclou el drenatge de la lesió, si és adequat, si, des del punt de vista neuroquirúrgic, que per al cas dels hematomes epidurals es parla que qualsevol hematoma que superi uns 30 centímetres cúbics, entre 25 i 30, s'hauria de drenar. Evidentment, com que es parla de neurocirurgia, doncs, en primera instància, o preferiblement per part de neurocirurgià a quiròfan. Però tenim altres coses a fer. Tenim la possibilitat de fer la relaxació muscular del pacient, amb la qual amb això millorem una miqueta aquesta pressió intracranial. Tenim l'opció de fer una hiperventilació moderada, és a dir, portar la persona a pressions parcials de CO2 amb sang en límit baix de la normalitat. Això fa una vasoconstricció cerebral i, per tant, disminueix una miqueta el volum de sang circulant. Clar, hem de vigilar perquè si constrenyim massa la circulació, llavors farem una isquèmia i serà pitjor el remei que la malaltia. I també tenim, que potser és la que tots tenim més a l'abast, que és la teràpia hiperosmolar, que és fer servir manitol o sèrum sal hipertònic amb la intenció de disminuir l'edema dins del cervell i, per tant, com que t'emportes part del volum de líquid dins del cervell, doncs aconsegueixes baixar una miqueta aquesta pressió intracranial. Això són mesures que tens per anar compensant aquest augment de pressió que tenim perquè ja no hi ha cap volum desplaçable dins del crani. Tenim aquestes mesures per aturar aquesta progressió, per disminuir-ne el ritme i poder arribar a temps a fer el drenatge en condicions adequades. El que parlàvem del temps, d'aquest temps, quant de temps tenim abans no es pugui fer aquest drenatge, no he trobat massa cosa. En algun dels estudis que hi ha més antics que parlen de la trepanació, de quan s'ha de fer, i amb alguna guia clínica de la Societat d'Australàsia de Neurocirurgia, plantegen uns temps que es mouen entre l'hora i les dues hores. No? I jo, a la meva entrada al blog, publico un algoritme de decisió que és, em sembla raonable, en què més o menys plantegen, bueno, si la persona té una hemorràgia extradural, per tant, tens una imatge que ho justifica, es deteriora ràpidament, i el temps que triguen a fer-li a drenar-li l'hematoma, i no estic dient el temps que triga a arribar, sinó el temps que trigarà a que li treguin la sang és superior a dues hores, s'hauria de fer in situ el drenatge. Si el temps és inferior a dues hores, i el temps des de que se't comença a deteriorar i, per tant, tu comences a fer coses fins que li poden drenar és inferior a dues hores, no cal que facis res, que li facin allà on arribi. Aquí seria, doncs, en comptes de ser el temps des del primer contacte fins al valor, que és el que mesurem, per exemple, en els infarts, doncs aquí seria, no ho sé, temps de deteriorament fins a la sortida de l'hematoma, no?
Exacte. I aquestes dues hores, per exemple, vosaltres esteu dins aquest, supereu aquest marge de dues hores des de Cerdanya o no?
Bueno, de fet,
on teniu el neurocirurgià vosaltres?
El nostre és Mutu a Terrassa i, de fet, ho he estat mirant i més o menys tot Catalunya, més o menys tot Catalunya, queda en aquest rang de les dues hores. I aquest més o menys depèn no tant de la distància que tens al centre neuroquirúrgic, perquè tots més o menys en tenim dues hores.
I, novament, ja estem els del Principat creient-nos el malic del món. Potser sí que dues hores de tot Catalunya hi ha un servei de neurocirurgia, però dubto que això sigui així a les Illes. Ja ens direu els que ens sentiu des d'allà. Vinga, seguim el podcast.
Si no del fet de que quan es triga des de que arribes al centre neurocirúrgic fins que li fan l'intervenció. És a dir, els temps des de que arriben a la taula. Per tant, vol dir que no hauries de passar per urgències, vol dir que hauries d'anar directament a la taula de quiròfan, cosa francament difícil en els temps que corren. Fins que s'ha fet el drenatge, doncs de seguida passen aquests 15-20 minuts de preparació que ho fan, bueno, s'han d'afegir el temps de trasllat. I aquí és on els que estem als extrems de la perifèria, doncs es complica. Penso en Terres de l'Ebre i penso en el Pirineu, estem ratllant aquestes dues hores. Suficientment a prop com perquè no et plantegis fer-ho, suficientment lluny com perquè
estires massa el rellotge, no?
Exacte.
tornant amb aquest algoritme que deia, sí que fan una distinció en si apareix anisocòria o no. D'acord? Que en el cas que aparegui anisocòria, ells ja et parlen de que aquest temps que parlàvem de dues hores, ja ells el redueixen a una hora. Si volguem dir, si apareix l'anisocòria, que implica que un costat del cervell està més comprimit que l'altre, per tant, aquell hematoma ha començat a fer la seva feina d'anar desplaçant, doncs que hauries de foradar-ho abans. El que sí que tothom parla és que s'ha de consultar amb el neurocirurgià abans. És a dir, si tu tens aquesta situació, com que igualment hauràs de parlar amb el neurocirurgià per fer el trasllat, doncs decidir conjuntament, i ara que tenim la gran sort de que la imatge clínica circula per internet molt més ràpid del que ens desplacem nosaltres, doncs valorar si és necessari fer aquest drenatge o no. I si has de fer aquest drenatge, doncs com el fem? No? I aquí és on potser podríem entrar en com fan aquests que han fet els drenatges amb l'agulla intraòssia, com l'han fet, no? I com es fa amb mitjans quirúrgics habituals, diguem.
Una pregunta, Albert. La fase aquesta intermitja que has explicat de les mesures posturals i del tractament antiosmòtic i tot això, això seria per donar-te temps durant aquestes dues hores de trasllat? O sí o sí, quan posis aquestes mesures, vol dir que ja has de començar a pensar-te... O sigui, és per donar-te temps, aquestes mesures, o igualment has de pensar que ja has de començar a muntar la trepanació?
Bueno, donem per fet, assumim de que hi tens una massa que s'ha d'evacuar, d'acord? Sí. És a dir, que tens aquest hematoma que ja que neuroquirúrgicament s'ha d'evacuar. Quan fas aquestes mesures, les fas amb intenció de no de que el dreni el neurocirurgià, que és lo seu, és el que hauria de ser. Tens aquest marge? Quantes vegades pots repetir els bolos de teràpia hiperesmolar? Doncs no ho sé. Quant de temps pot durar-te cada un? Doncs clar, depèn de la velocitat d'expansió de l'hematoma. Per això la consulta aquesta amb el neurocirurgià per decidir si què va primer, no? Si va primer el drenatge i amb el qual has eliminat la causa i aquest eliminar, entre cometes, que després en parlo. És a dir, si has eliminat la causa ja tens més marge o l'aguantes fins que arribi. Dependrà molt d'on estiguis. Si tu estàs a un centre que estàs a mitja hora, doncs probablement si ets prou hàbil com per generar el trasllat mentre fas aquestes coses, doncs no tindràs cap necessitat ni de plantejar-te què fas. No? És a dir, és el de... Entres en el mode del codi infart. Sí, però s'ha de destapar. Sí, però s'ha de destapar. Farem tot això, però s'ha de destapar. I el teu objectiu és anar corrents a que el destapin. Doncs aquí és el mateix. Que això ens passa a nosaltres, també ens passa el mateix amb el codi IAM. Tenim la possibilitat de fer una medicació que donada abans de no sé quant temps funciona i a partir de... entres en aquesta competència que va primer, no? Aquí, doncs, els que esteu a mitja hora de... o fins i tot del teu propi servei d'urgència. Si tu estàs en un servei d'urgències que tens neurocirurgia però no hi és de presència física i ha de venir i s'ha de muntar tot el sidral, doncs saps que des de que se't comença a deteriorar fins que li faran el forat, doncs tranquil·lament passarà aquesta mitja hora o l'hora sencera. Doncs amb això ho contemporitzes, no? Ho atures. I jugues que no sigui necessari tirar-ho endavant.
Vale.
Però, bueno, has de tenir la recàmera. Has de saber que el tractament és el drenatge. Si el pot fer el neurocirurgià, doncs molt millor. Si no, que el faci algú abans ja no tingui cap sentit fer-lo perquè ja no hi ha res a fer, no? La tècnica de com fer-ho amb l'agulla intraòssia. Bueno, la tècnica de la punció, doncs, poca cosa a dir. Potser és una miqueta més complexa és trobar el lloc on ho has de fer. No? I aquí tenim la gràcia de tenir la imatge, de tenir l'escàner. Si tens l'escàner fet, doncs tu busques el teu tall de l'escàner, quina profunditat està, quina distància està des de l'occipital, quina profunditat té l'hematoma, quina distància hi ha des de la pell fins a l'interior del crani per decidir què fa servir. L'acte de posar l'agulla no té més drama, és a dir, doncs, igual que una intraòssia, us mireu qualsevol vídeo de com posar l'EasyIO i ja està. La mida de l'agulla, doncs la mida de l'agulla la determines, la pots determinar amb la mesura. Agafes el teu tall de l'escàner, que més profund és l'hematoma, i mesures allà. I quina distància ja, d'acord? En l'estudi aquest sobre cadàvers es van dedicar a mirar quina agulla era la que s'havia de fer servir, perquè clar, que tampoc vols és entrar amb una agulla gegant i travessar més enllà de l'hematoma i arribar a la massa cerebral. També dius, hòstia, és pitjor el remei que la malaltia, potser, no? En aquest estudi de cadàvers, ells el que feien era... Deien que si feies un tall a la pell, arribar fins a la calota, i en comptes de foradar amb el filaberquí i la broca grossa, feies servir l'agulla de 15, la blava, la pediàtrica, doncs ja pràcticament tots arribaves a entrar dins la calota sense superar el sense entrar massa endins. Aquí una miqueta ho he determinat per les mides que hagis pres. Transferir les mides que tu has mesurat en la imatge a la realitat pot ser una miqueta complicat, també. Aquí és on entra en joc, doncs, fer servir alguna eina tipus una caixa de cartró i una cinta mètrica per decidir que si està no sé quants centímetres de l'occipital, doncs, conyo, mesures, no? Tot i que, bueno, estem parlant d'hematomes que tenen unes certes dimensions, amb el qual tampoc vindrà massa d'un centímetre. Si has de mesurar tant, potser és que no necessites fer forat. Això ja és un altre tema. Un cop has introduït l'agulla, doncs què has de fer? Es treus el fiador i aspires. I vas aspirant. Quan? Fins que no surti més sang. I probablement, si és un hematoma epidural, amb més possibilitat que si és un subdural, és probable que més endavant hagis d'anar buidant més. En els casos aquests que explicava, n'hi ha algun que van haver d'aspirar més d'una vegada. És a dir, van aspirar un cop i després van tornar aspirant un altre. En tots els casos van sortir volums de sang considerables, eh?
Vale, per tant, treus el fiador i deixes el drenatge posat i vas aspirant en funció que vagi sortint. O sigui, no retires una altra vegada tota la intubació.
No, deixes l'agulla posada. I, de fet, això que ens sona tan salvatge no és quelcom estrany en neurocirurgia. És a dir, els... De fet, ja tenen nom, no? El twist drill, no sé què, no? Cargols que es collen al crani.
Sí.
Això ho fan servir, per exemple, per entrar als sensors de pic o els trastos aquests de fer microdiàlisi cerebral, que són això a ciència-ficció, pràcticament. No és pas nou. I, de fet, mentre em documentava per això, resulta que hi ha una tècnica nova, relativament nova, per als hematomes subdurals crònics, és a dir, els que ja et fan dies o setmanes que tenen un hematoma subdural que es està donant pel sac, fan servir unes agulles no gaire diferents de mida que tenen dos ports, un amb el qual van irrigant amb suero o fins i tot amb uroquinassa per desfer trombo, i amb l'altre van aspirant. És a dir, fan servir agulles d'una mida relativament petita per no haver de fer els drenatges aquests més grossos. No? És a dir, sí, això que estem parlant és una cosa salvatge, però no és una cosa tan fora de lloc. Que segurament és fora de lloc és on es fa, no tant el que es fa.
Sí, on es fa i l'experiència de la gent que ho ha de fer-ho, no?
Exacte, sí, sí. Aquí me'n vaig als llocs on el concepte de medicina rural i remota és una altra història, o sigui, Austràlia, bàsicament, on doncs, bueno, doncs, pots estar a 2 hores amb avioneta del poble més proper, ja no dic de l'hospital.
Sí, no, clar, sí, fins a l'aeròdrom més proper tens 2 hores.
Sí, sí, amb avió, no amb cotxe. Sí, sí. Doncs aquests 5.000 quilòmetres de punta a punta d'Austràlia, doncs és que s'han de notar. Bé, doncs una miqueta la cosa, aquesta és tota la història. És a dir, tens aquests pacients que se't moren davant teu, doncs tens les eines que he descrit per intentar tirar-los endavant. I tenir aquesta possibilitat de fer el drenatge amb l'agulla intraòssia, doncs bueno, és un roc a la faixa més que tens. Que el puguis fer servir o no, doncs dependrà de com se't girin les coses. Jo espero que no haver-ho de fer servir en la vida, però sé que tinc aquesta possibilitat. Si la possibilitat és de muerte o això, doncs bueno, es pot plantejar. Si no la tens, doncs no hi ha gran cosa a plantejar. En comptes d'explicar-li a la família que probablement morirà, però tenim una eina, doncs li dius que es morirà i que es vagin a comiar.
Jo la veritat és que no, així de forma fulminant i de forma tan clara, no recordo haver-m'hi trobat mai, eh? No, podríem fallar la memòria, però així de forma tan fulminant no ho recordo. Segurament pot haver passat on treballo, però jo no en sóc conscient.
Això és com l'acudit aquell dels aviadors. Diu que hi ha dos menes d'aviadors. Els que han aterrat de panxa i els que ho faran.
Sí. Sí, sí, sí.
Doncs aquí, bueno, és una prova tant de bo no ens passi, però crec que no seria estrany que hi hagués gent que ho hagi viscut i el que és segur és que tots els nostres serveis un cop o altre ha passat.
Sí, sí, no, segur.
Més o menys.
Molt bé, molt bé, molt interessant. Molt interessant. Aviam si segueixen publicant algunes... No? Algunes sèries més o unes sèries una miqueta més... No? Perquè això que has trobat tu són casos clínics publicats, no?
Sí, sí, és molt poca cosa. I, de fet, tinc molts dubtes de que això es pugui fer. Ja hi ha hagut polèmica també aquí, eh? És a ddir, del segon cas, hi ha d'haver una resposta dient algú des de la banda ètica dir, escolta'm, si us dediqueu a jugar, que sigui amb criteris de recerca mèdica, per tant, bioètica, o sigui, comitès d'ètica i tot això pel mig, no? I uns altres que sí. Aposten per al drenatge, diguem-ne, quirúrgic. De fet, si us en recordeu de l'episodi de l'oclusió miocàrdica que parlava d'un tal doctor Smith, Doncs aquest també té un estudi publicat en què justament al seu centre havien entrenat els seus urgenciòlegs per fer això i ja tenen una sèrie de casos descrits de que no sé quants anys van fer unes quantes atrapanacions d'aquestes, no? Quirúrgiques, és a dir, amb una... De fet, a l'entrada del bloc ja poso una imatge d'un material necessari per fer-la, no? En el drenatge quirúrgic, un cop has fet el forat i has retirat l'hematoma, deixes un drenatge perquè vagi sortint, també, és a dir, vas fent. En aquesta mica de polèmica que genera també és el fet de que quan tu fots un forat de 2 centímetres, aquí no hi ha hematoma que no surti. Si fas un foradet amb una agulla llarga, bueno, llarga, relativament llarga, de 2 mil·límetres, em sembla que té, de diàmetre interior, doncs què collons sortirà per aquí? Només sortirà sang, hematoma, no? Saps? Un hematoma ben format no el treu.
Bueno, el millor...
Ja, bueno, veurem.
Sí, el millor d'aquí un temps veiem que les maletes del SEM hem de portar també un trepanador d'aquests i un material extra per fer aquestes tècniques.
Aquest ho dubto, eh? Abans d'això necessitaríem portar un escàner al cotxe.
Un escàner, sí.
Que ja... Bueno, això, això també ja és un altre tema que un dia podem parlar. Dels escàners mòbils, sí. Que no... És una altra història, també pot ser interessant.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs molt bé, molt interessant, Albert. Aviam si això que dèiem, no? Que aviam si d'aquí un temps surten alguna cosa més publicada i les guies se'n fan més reflexa, no? I estem una miqueta més... almenys podem fer les coses amb una miqueta d'evidències científiques una mica recolzats amb això, no? Perquè si no són casos clínics que potser són anècdotes que més sabia què passa si ho estudiéssim de forma correcta, no ho sé. Però res, vols parlem ja dels Urgent Mods o del... Què et sembla?
Va, vinga, anem als Urgent Mods que ja he xerrat massa estona.
Si us sembla, us explico 4 Urgent Mods que he anat seleccionant que m'han semblat interessants i després em dius tu si tens algun per comentar. Els meus anaven relacionats amb el tema de proves complementàries. Per exemple, en el pacient, no? Un pacient així similar com el que explicaves tu, no? que ha patit algun traumatisme. Imagina't que t'entra urgències el pacient que ha tingut, no sé, ha caigut de 3 o 4 metres amb un traumatisme lumbar i un traumatisme cranioencefàlic. Una de les primeres coses que potser pots fer a urgències és mirar que no tingui una contusió renal. I una de les coses que pots fer és veure que no hi hagi una hematúria. Aleshores, en lloc de fer servir una tira d'orina, hauries de fer servir una tira reactiva. Per veure si hi ha hematies a l'orina, fa servir una tira reactiva. Si et preocupa l'estat neurològic del pacient, en lloc de fer un atac, correctament hauries de parlar d'una tomografia computada o una TC. Segurament necessitaràs fer-li una anàlisi clínica. També podríem dir-li una analítica. Val? És un sinònim complementari correcte, però si ho vols escriure de forma més adequada amb un informe mèdic o un informe més formal, el terme més correcte és una anàlisi clínica. Si n'has fet diverses, estàs parlant d'unes anàlisis clíniques, vale? És en femení i plural. En aquesta anàlisi clínica tu li pots veure diverses coses, entre elles una glucèmia. En lloc de glicèmia, que també és correcte, el terme preferit pel terme CAT és glucèmia. I en lloc de... Moltes vegades parlem de l'hematocrit, el terme correcte és l'hematòcrit. És posar-li l'accent obert a la O, és un hematòcrit. I en cas de que aquest hematòcrit hagi disminuït molt, el pacient estigui hipovolèmic i tal, necessitarem posar-li sang. Per tant, necessitarem fer-li unes proves encreuades. Igual que els lligaments encreuats del genoll, el terme correcte no és creuat, no és proves creuades, sinó que són proves encreuades. I res, són les 4 o 5 coses que volia comentar que tenim en l'Urgent Mod del diccionari d'urgències, que anaven relacionades amb temes de proves complementàries que els hi podem fer als pacients a urgències. No sé, Albert, si tenies tu algun Urgent Mod per comentar.
Bueno, jo la TC ja és el que escric, eh? Ara ja la tomografia ja no porto una. Ja és la TC, tomografia.
Val, la TC,
ja
sí.
Estic fent servir sufràgia i TC. Vaig fort.
Molt bé.
Mira, jo per l'Urgent Mod us diria que el paraulògic, que jugueu paraulògic, que està molt divertit.
Ah, molt bé.
És altament addictiu. Si no teniu res millor que fer per perdre una hora diària cada dia, jugueu paraulògic. Us ho passareu bé. Conyes a part. Mira, mentre escrivia això que he explicat abans, Resulta que, mentre passava el corrector, m'he trobat que la protusió, que n'hi he dit tota la vida, la protusió discal, per exemple,
sí,
doncs que sí, està mal dit, que les coses no protueixen en català. El verb correcte és protrudir, que és un embarbussament. Per tant, tu no fas una protusió, fas una protrusió. És una tonteria, és una qüestió simplement ortogràfica, però mira, m'he hagut d'aprendre una paraula nova.
Protudir, és protudir.
Sí, noi. No la tens al diccionari del teu, de la teva web, eh? No. No, no, no sé si és rellevant posar-la o no.
Val, molt bé, està bé. Protudir. Molt bé, molt bé. Està bé, la posarem en el diccionari.
Vinga, una entrada nova.
I què més?
Vinga, anem a les recomanacions d'avui o què?
Sí, jo us volia comentar una de les vàries eines que tenim que ens poden ajudar en el cas de les síncopes. En els pacients, no, que venen a urgències i que t'han explicat que d'així de forma sobtada han tingut una pèrdua de coneixement, que s'ha recuperat espontàniament al cap de pocs segons i que tu, després de fer l'anamnesis, decideixes que això és una síncope, sempre tenim una dificultat per veure si aquesta síncope és el reflexe d'alguna malaltia o d'algun problema greu o no greu i si el pacient podrà marxar cap a casa quan acabis tu la feina a urgències o s'ha de quedar en observació o s'ha de quedar ingressat. I d'això de fa molts i molts anys van apareixent una sèrie d'escales i de valoracions per tal de decidir-ho de forma una miqueta més homogènia, que no hi hagi tanta variabilitat entre els professionals a l'hora de decidir si es queda o no es queda o que depengui tant de qui hi hagi de guàrdia d'internista, de cardiòleg, etc. Aleshores, hi ha una eina que és el Canadian Syncope Risk Score. I us el comento perquè fa relativament poc va sortir publicat en el JAMA, el 2020, la validació d'aquesta escala que es van fer en 9 centres d'urgències del Canadà que van incloure gairebé 4.000 pacients. I bé, i és una escala molt i molt fàcil de poder fer servir. Lògicament, és una escala que la fa servir quan tu ja has descartat que el pacient no tingui una malaltia greu que hagis tu vist, evidentment. Vull dir, si tu li fas un electro i veus que el pacient doncs, té clars símptomes d'una isquèmia miocàrdica, doncs, no hi ha dubte que el pacient l'has d'ingressar. O veus que el pacient té un trastorn hidroelectrolític doncs, molt important, doncs, ja ho tens clar. La gràcia d'aquestes eines és quan tu tens un pacient que no li has trobat res evident, aleshores és el dubte de dir, ostres, jo sé que aquests pacients que no els he trobat res evident, sé que durant els 30 dies següents o un 3 o un 5% d'aquests poden fer un esdeveniment greu o molt greu o morir-se. Per tant, és en aquests casos que no has vist res evident, a quins ingresses, a quins deixes observació i a quins li pots donar d'alta. Doncs la Canadian Syncope Risk Score te pot ajudar amb això. Aquesta escala la tenim amb una eina que em sembla que hem comentat alguna vegada, que era el mdcalc.com. Allà trobareu l'escala aquesta i veureu que és molt fàcil d'utilitzar perquè només te demana si hi havia algun símptoma d'una causa vasovagal que predisposi en aquest síncope que estàs visitant, no? Si el pacient té història de malaltia cardíaca i la tensió sistòlica que tenia el pacient en alguna de les mesures, no? Si estava hipotens o estava molt hipertens. De proves complementàries, només te demana la troponina. D'electro, només te demana temes relacionats amb el QRS, l'eix del QRS, la duració del QRS i el QT. I després, si tu creus que és un síncope vasovagal, és un síncope cardíac o no és cap d'aquests dos. Amb aquests paràmetres, te classifica els pacients amb molt baix risc de tindre un esdeveniment seriós o mortal en els pròxims 30 dies, molt baix risc, moderat o alt risc. I saps la mortalitat que té en cada un d'aquests. És a dir, quan tens un baix risc o molt baix risc, són pacients que els hi pots donar l'alta tranquil·lament perquè molt pocs, o sigui, un de cada 1.000, potser sí que té un esdeveniment advers en els pròxims 30 dies, però bueno, que és el mateix risc de la pneumònia que tu visites urgències i li dones d'alta a casa perquè no té cap criteri d'ingrés, ni d'observació, ni de res. Els de risc moderat, en aquests sí que és el llindar que queda entremig de què fas, no? Si els deixes en observació 12 hores, 24 hores, i després els que està clar que has d'ingressar són els d'alt risc de complicar-se, perquè aquests sí que ja tenen doncs, un 3% de tindre esdeveniments advers, no? De tindre un infart, de tindre una arrítmia o de morir-se. i almenys pels números que expliquen, no? De les corbes ROC i de la sensibilitat, de l'especificitat, sí que almenys amb aquest estudi de validació de l'escala sí que tenia una sensibilitat, em sembla, del 90% i pico, és a dir, és molt raro que tu li donguis l'alta a un pacient perquè et surt de molt baix risc o de baix risc, li donguis l'alta i realment et torni al cap de 24 hores perquè ha tingut un infart o ha tingut una taquicàrdia ventricular. És molt poc probable, és molt segur donar d'alta aquest tipus de pacients. I per si en l'MDCalc no us acaba de fer el pes, vosaltres poseu, inclús en el Google, per trobar aquesta escala, en el Google poseu les inicials del Canadian Syncope Risk Score, no? La CSRS, i ho seguiu d'un 5, poseu síncope en anglès, i ja veureu que hi ha diferents opcions per accedir a aquesta escala. Hi ha una que és una pàgina web que és el Team Bank. Bank s'escriu amb Victor Eco November Kilo, .com, i després les inicials del CSRS, i això et surt també l'escala que la pots anar fent així, anar puntuant-la, posant la puntuació, i un cop tens, has posat totes les dades, te posa una gràfica molt visual que te pot servir tu per entendre, no?, en funció del risc que has calculat, doncs el risc de que el pacient tingui un esdeveniment advers o fins i tot que es mori. Aquest gràfic és molt fàcil d'entendre, que fins i tot en aquests pacients que són de risc moderat, que dius, ostres, no haig de quedar 24 hores, no, s'ha de fer una decisió compartida amb el pacient, doncs potser li pots ensenyar aquest gràfic al pacient, explicar-li el risc de que té de que tingui alguna cosa greu els pròxims dies, i entre els dos fem una decisió compartida de dir, bueno, pues, te quedes 24 hores, te quedes 12 hores, i que el pacient també participi en aquest marge de pacients, pues, que no està molt clar si s'han de quedar més hores o menys hores. L'enllaç d'això us el deixarem penjat en el blog del podcast perquè hi pugueu accedir fàcilment.
Aquests canadencs tenen moltíssimes eines de mesurar coses, eh? D'escores i escales d'aquestes n'hi ha la tira de canadencs. Entre els d'Ottawa i els que porten, sí, el nom d'Ottawa i els Canadian algo, déu-n'hi-do.
Sí. Jo penso que tot això són eines perquè no hi hagi tanta variabilitat que no està justificada, no? No té cap sentit, no? Que depengui molt de quin equip et visiti, doncs que et facin una cosa, que et facin una altra, o que vagis a un hospital o que vagis a un altre, et facin una cosa o una altra totalment diferent. És poc sèrio, no? I aquestes escales jo penso que ajuden amb això.
Doncs sí. L'altra adreça que has donat, l'altra adreça web, aquesta del Team Wenk, el del Wenk deu tenir a veure amb el nom del paio que ha publicat l'estudi aquest, que té un nom que es diu Benka no sé què... O sigui,
sí, té un nom superllarg, sí, no?
Un
sí.
Cognom hindú absolutament impronunciable.
Exacte, sí. Pues no
I he vist que a la web aquesta hi tenen fins i tot uns vídeos que devien fer servir quan van fer l'estudi. M'ha fet gràcia.
Sí.
Uns vídeos de com...
Ah, vale, pues...
teamwenk.com, sí, sí. I mires i hi ha els materials educatius per fer l'estudi que van fer servir, mira.
Ah, pues val, pues mira, això no ho havia vist. Molt bé, molt bé, molt ben observat. Molt bé, Albert, i tu què, ens tenies alguna recomanació per donar-nos?
Doncs mira, just ahir, el dia abans de fer aquesta gravació, vaig veure a les xarxes socials una imatge, una foto, que girava al voltant de la mort, no? I es veia, en aquesta imatge, es veia la part de dalt de la imatge, es veia un senyor morint, senyor o senyora, no ho sé, morint carregat de trastos, mangueres i altres barbaritats de les que fem habitualment els nostres clients. I a la part de baix es veia el mateix senyor en un llit a casa seva, amb gent al voltant seu, amb gent que representava que eren estimats, no? I això m'ha fet pensar en un vídeo, en un curt, molt interessant, molt divertit i emocionant alhora, que es diu The Lady and the Reaper. Reaper és el segador.
La senyora, és el què, perdona?
El segador. Els Reapers són els segadors. Doncs aquest vídeo és de Lady and the Reaper. Posarem, evidentment, l'enllaç a les notes de l'episodi. Us el podeu mirar. Té la seva gràcia.
Molt bé.
Ja ens direu què us sembla.
Molt bé. És un curt que dura, què, minuts o dura...?
Set minuts.
Vale. Molt bé.
És un curt.
Molt bé. Pues molt bé, fantàstic, Albert. I amb això podem gairebé tancar, no, ja, Albert?
Sí, només recordar a la gent que ens poden escoltar múltiples plataformes de streaming de podcast. Tenim un feed RSS perquè el posin a la seva aplicació, al seu podcatcher del dispositiu mòbil. I recordar que ens agradaria molt poder conversar amb més gent. Fa poc que ha estat el Dia de la Dona, quan gravem això, doncs, hi falten dones, hi falta gent que parli català, que no sigui el català central que parlem nosaltres dos. Estaria bé que algú més se'ns afegís a explicar-nos coses interessants, espero.
Doncs pues molt bé, ens emplacem al següent episodi, no?
Sí, esperem, si no hi ha cap novetat, serà el mes següent. Vinga, que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.